normalment dilluns de passió, es diu, però per nosaltres dilluns de glòria, perquè tenim amb nosaltres Josep Maria Espinàs. Josep Maria Espinàs ha vingut a presentar-nos el seu llibre El meu ofici, que en realitat és una mica el nostre, editat, per, com sempre, per Editorial La Campana. Josep Maria, benvingut.
Gràcies, benvingut.
No direm allò de mestre Espinàs i tot això, però això t'ho deuen dir des de fa 30 o 40 anys molta gent, no?
La gent és exagerada, sí. Em va agradar més un article que deia com a títol El senyor de les paraules. Veus que és elegant, això. Mm-hmm. Mestre vol dir que tens deixebles, i mm-hmm. això... A mi no em lliga.
Oh, doncs,
s'agraeix, home, però vaja. Mira que has fet una bona combinació per no dir-ho, eh? T'ho agraeixo.
Ja ho hem dit, però és veritat que moltes vegades potser els mestres no necessiten deixebles, però els deixebles necessiten mestres. I amb això ens has donat una lliçó sempre, i ara llegim aquest llibre, El meu ofici, i d'entrada hem de fer un homenatge a un senyor que no sabem si va existir o no, perquè ara, com que les marques ja no sabem si responen a noms de realitat o no, Olivetti, per exemple, Olivetti 46. Et fotografies tu amb Olivetti 46, em sembla, sí? Que és la 46.
No? És la meva màquina d'escriure de tota la vida.
Encara avui escrius amb Olivetti?
Sí, encara avui. Són dotzenes de llibres els que han sortit d'aquesta màquina, sí, i milers d'articles.
Però sí. Tu no ho fas d'aquesta manera únicament, perquè tu vas de tant en tant a algun bar i damunt de la taula de marbre doncs escrius amb un paper, no?
Home, si no puc ser-hi, sí. Novel·les senceres les escrit amb un paper. I algun text, potser sí. Després el passo a màquina, a la màquina, a l'Olivetti.
Que també té una altra forma d'expressió. Recordo un article que va escriure Umberto Eco en aquella secció que tenia l'Espresso. Es deia La Bustina de Minerva, i deia, depèn de l'eina, s'escriu d'una manera o d'una altra. Si tu suques una ploma d'ànec a la tinta, de tant en tant la tinta se t'acaba. Has de tornar-la a sucar i aleshores escrius d'una altra manera. Amb la màquina d'escriure també i amb l'ordinador també.
Sí, la màquina d'escriure a mi m'és comodíssima. M'he acostumat a un tipus de pulsació amb una certa força. S'ha de marcar una mica que estàs fent una cosa, eh? I aquest soroll, el clac-clac-tac-tac-tac que ha fet, és el soroll del meu ofici. Mm-hmm. És el soroll. Soc conscient en aquell moment que estic escrivint, no que estic teclejant, no sé què és, sinó estic escrivint alguna cosa que m'interessa, i és una mica irregular, perquè a vegades haig de pensar i m'estic 3-4 segons sense sentir el soroll, però així que torno a sentir tac-tac-tac-tac-tac, penso, endavant. De moment funciona, això.
Seguim parlant de l'ofici, has escrit una frase i de sobte te n'adones que aquella frase no va enlloc. Què fem amb una màquina d'escriure?
Ah, no.
Tirem enrere...
Per això hi ha un bolígraf. No, es ratlla, senzillament.
Es ratlla.
Sí. És molt més senzill que buscar un corrector que no sé què. La màquina d'escriure és fantàstica, la meva, perquè, mira, és tan moderna. Que porta la impressora incorporada.
Sí, això és veritat.
Clar, jo penso... Estic escrivint, i apunto, estic escrivint. I immediatament em surt el paper, no? He de buscar un impressor que em digui xaca, 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 xaca. No, ja està, ràpid.
El llibre de Josep Maria Espinàs, El meu ofici, té, em sembla que és la dedicatòria més llarga de totes les que has escrit, no?
Sí,
i l'última és aquesta. A l'Olivet Estudio 46, ja ho hem dit, ja hem fet homenatge, i els fabricants de cintes, que per cert cada dia duren menys, és una discreta manera de dir-me que les coses s'acaben. Clar, és veritat, fabricants de cintes, perquè potser la gent encara no sap que les màquines 46 van amb una cinta tintada. Clar. I que aquesta cinta potser cada vegada és més petita.
O es va secant, o és més vella, sí, aquest és un problema, però afortunadament jo penso que les cintes i jo ens acabarem junts, o sigui que no ens farem traïció.
Però les coses s'acaben, i no únicament això, sinó que aquí dintre hi ha moltes coses relacionades amb dir potser algun dia deixaré aquest ofici. És l'ofici el que et deixarà tu o no?
No, quan jo mori s'haurà acabat tot.
Home, clar, mira, a tu i a mi.
Però no pas l'ofici dels altres. Clar. S'haurà acabat el meu ofici, la meva manera d'escriure i la meva manera de veure el món, que també en aquest llibre em penso i surt, a través del meu ofici. Mm-hmm. O sigui, a veure, unes reflexions sobre l'escriptura en general, sobre què... I penso, a més, una cosa, que ho he vist últimament, algú que me'n parla, que no és el meu ofici només, sinó que el que s'explica podria aplicar-se a bastants oficis diferents de l'escriptor, eh? Perquè si es parla de l'enveja, o es parla de les limitacions, o es parla de la posteritat, d'escriure molt, d'escriure poc... Em penso que això, qualsevol ofici, molt, des d'un fuster fins a un investigador, podrien aplicar-se alguna de les qüestions que surten en el meu ofici. No?
En aquest ofici, que a més s'ha convertit en algun dels teus dels capítols d'aquest llibre, dius, gent que busca una paraula i que si ortogràficament està ben escrita, curt circuit, per exemple.
Això és una anècdota.
I et truquen a casa.
És una anècdota increïble. Un dia em van trucar a les 12 de la nit.
Per què volem l'Institut d'Estudis Catalans si ja tenim a l'Espina?
A les 12 de la nit em truquen a casa, no em coneix el que em truca. Diu, escolta, Espinàs, li vull preguntar, curt circuit s'escriu amb dièresi a la segona i o no? Em vaig quedar de pedra.
Sí,
dic, però no tenen diccionari? No. A partir d'aquí vaig veure que la gent no té diccionaris a casa. Exacte. O no es molesta consultar-los. Devíem pensar, era una colla. Ho preguntem a l'Espinàs. Això a les 12. Sí. Em truquen, em troben, i jo dic, esperi un moment, jo sempre dubto. Vull anar al diccionari a veure-ho. I li dic, no se escriu. Llavors sento una veu tremenda que diu, hem guanyat! Dic, però què passa? Que diu, és que som una colla i hem fet una aposta, si s'escrivíem en diaris o no. I hem guanyat, perquè no? I dic, i per això les 12 truquen... Bueno,
això sí que és ser un senyor de les paraules.
No, bé, això penso. Fins a quin punt jo m'he infiltrat en algunes persones que, mira, ho preguntarem a l'Espinàs. Quan ens hauria de mirar amb un diccionari...
Ara, quants anys tens?
Ara en tinc acabats de fer 81.
Molt bé. L'escriptor André Mauroy, dius tu, amb un petit epígraf del teu llibre Escriptor i Bellesa, diu que va morir als 82 anys, és l'autor d'aquesta reflexió discretament irònica. Anem a sentir André Mauroy. Diu, per un escriptor famós, arribar a una edat avançada suposa un doble avantatge. D'una banda es guanya l'afecte de molta gent que, tot ignorant la seva obra, l'admira per la seva longevitat. De l'altra, obté la indulgència dels escriptors joves, que com que estan segurs de la seva pròxima desaparició, aconsegueixen el valor necessari per fer-li justícia.
Sí, bé, és bona aquesta.
Aquesta de l'André
Mauroy. És bona, perquè és cert, per això és l'André Mauroy. Passa que jo, el que escric en aquest llibre, en certa manera m'identifica sempre, no? I encara que escric amb ironia, jo trobo que està molt bé, per això li he posat.
No l'haguessis triat, sinó... Ara, és veritat això de que els escriptors joves, com que estan segurs de la seva pròxima desaparició, aconsegueixin el valor necessari per fer la justícia? A tu se t'ha fet justícia al llarg de la teva vida com a escriptor? O han dit, aquest Espinàs, sí, és aquell que camina, per exemple, no?
Vull dir... Mira, jo he tingut un problema, que és que he publicat massa llibres, oi?
Home, això, no és mai un problema.
Això és difícil de perdonar.
O sigui, que el bon escriptor és el que publica poc?
No, però si escrius poc, sempre algú pensa i diu, i en aquest país ja t'ha deixat això, com ho deu haver rumiat això? I ho trobem millor a vegades, parlo en general, no? Escriure molt sembla que tu té massa fàcil, i és que això em sembla injust, no? Però no sé, em preguntava si els joves escriptors...
Sí, si havies estat... No, si havies estat tractat justament.
Jo considero que sí, però hem d'analitzar-ho. Per què ha de ser tractat justament un escriptor? Només pels seus col·legues escriptors? Només pels crítics? No em puc queixar d'algunes crítiques i dels comentaris amables que he tingut, eh? Però i els lectors? Per mi és molt important que els lectors et tractin bé, que et reconeguin, que et respectin com a lector, i per tant no em sento gens víctima. No sóc una persona d'aquelles que està queixant-se de tot. Tinc la sort que fent els llibres que jo volia, sense encomanar-me a ningú i sense subvenció, jo m'agrada fer aquest llibre, com ara, el meu ofici, molt bé, el que sigui, com el Relacions Particulars, que vaig parlar del Cela i del Delibes i el Pla. Bueno, el faig perquè vull. Aquesta llibertat per mi, doncs, és fantàstica, i si la gent llavors el llegeix, és clar que m'he de sentir agraït. No vaig de queixar-me, jo.
En el teu ofici, el meu ofici, vull dir, el llibre aquest, es troba en aquest moment un dels més venuts que hi ha en aquest moment. Vull dir, la gent et segueix. Aquí em parles també de l'admiració. No vull que m'admirin, vull que vingui algú i que em digui, et segueixo, llegeixo el que estàs fent.
Sí, perquè es pot aspirar a alguna cosa més. El que t'admirin és molt trist. Vol dir que tens massa pendent de, potser, de fer les coses que puguin agradar a un altre, si pot ser, a molts, no? I això no ho he dit mai en compte. Aquest mateix llibre no es pot dir que en principi sigui comercial. El meu ofici, bueno, què importa, no? Però dins potser hi ha algunes reflexions, algunes coses que interessen a la gent, encara que no siguin escriptors. De fet, que hi hagi algun pensament, alguna reflexió social, alguna cosa, això és el que compta. Però no m'he sentit mai lligat, en absolut.
En el meu ofici, Josep Maria Espinàs de la Campana. Per cert, em sembla que tenim ara una notícia d'última hora, d'haver sentit-la.
Catalunya Ràdio. Última hora.
El senyor Josep Maria Espinàs ha mort. ha mort sense haver resolt un petit problema. Quin seria el tema per l'article de l'endemà? De tota manera, sovint li passava el mateix, però com que no es moria, tenia temps de formular alguna discreta idea, i així els articles han anat sortint cada dia durant anys. Ha estat una persona que havia escrit molts llibres, però quan en començava un altre, no estava condicionat pel currículum. Va rebre molts premis, que mai va creure merescuts ni immerescuts. Els agraïa, però era un ciutadà cortès, però no els tenia en consideració. No va creure en la qualitat, sinó en les qualitats, ni en l'èxit, sinó en els èxits, ni en el lector, sinó en els lectors. Potser perquè sabia que ell no era l'espinàs, sinó els espinassos. Va arribar a vell sense proposar-s'ho, respectant els metges que no li van imposar cap règim ni li van prohibir fumar amb pipa. Les seves últimes voluntats són aquestes, que en el seu comiat no se li facin més elogis dels indispensables, si pot ser amb frases ben construïdes, perquè en la seva situació no es podrà defensar del ridícul. I que, sortint del tanatori, la gent procuri no parlar de política, ni de religió, ni de l'estat de la llengua catalana, que parlin de la calor, si fa bon dia, o de la pluja, si és que plou, i, sobretot, que no tinguin el mal gust d'aplaudir. El difunt agrairà que els assistents comparteixin el seu silenci.
No era una notícia d'última hora, perquè tenim aquí Josep Maria Espinàs. Josep Maria Espinàs.
El de mai m'havia sentit.
Ah, ja m'ho pensava,
en veu alta recitat això, i anava pensant en l'efecte que m'anava fent.
Doncs molt bé.
Afortunadament hi ha els punts d'ironia, com
sí,
es
sí,
veu.
Sí, això ja ho hem vist, que... però hem donat un ensurt a una mica de gent. Però clar, això surt del teu llibre, A punt de necrològica.
Sí.
Aquest text que acabem de dir, que ho ha dit el nostre company Ramon Eda, no és un text que ens hàgim inventat. Se l'ha inventat l'autor.
Sí, 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 sí. M'agrada aquesta barreja de seriositat i d'humor. Aquesta visió del món i de mi mateix i de l'ofici, doncs no la transcendència ni la desgràcia ni aquesta sensació de serenitat davant de l'ofici que tens, compensada amb una mica d'ironia, perquè no sembla que ets pedant.
No, és que per la mort, si no hi anem amb ironia, potser que serà una tragèdia.
Ara, em penso que la mort no és gaire irònica, per altra banda.
Depèn de com es mor la gent, però tu hi has pensat molt aquí dintre. Abans has parlat de l'André Mauroy dient això s'acaba.
Sí.
Ara ens fas aquesta punt de necrològica.
Sí.
Abans et despedeixes dels fabricants de cintes dient les coses s'acaben. Vull dir que, Déu-n'hi-do, això no deixa de ser... No diré un testament, naturalment, perquè jo tinc moltes ganes de seguir dinant amb tu moltes vegades, però què hi reflexiones amb això? Què ens estàs advertint?
Mira, en aquest llibre parlo de moltes coses de la vida, De la vida, de l'afany per ser millor que un altre escriptor, de coses d'aquestes. Està ple d'estímuls, de voluntats, de temptatives, la vida, no? Bueno, i això es contraposa amb el fet irremeiable de morir, que també forma part de la vida.
És veritat.
Per tant, si és una mena de dietari meu, d'escriptor, doncs és lògic que hi aparegui, i més a 81 anys, aquesta presència de la mort. Això em sembla natural, però no és dramàtica.
No.
És una... Algú somriurà. Quan hagin vist que l'Espinàs no s'ha mort, que això ho ha llegit un text, algú dirà, està fet,
broma
d'aquesta... Però sota, et felicito, m'agrada molt quan ho hagis fet.
Bé, no ho havia sentit encara.
No, mai, mai.
Una cosa és escriure-ho i l'altra cosa és això,
M'ha fet més efecte,
Home,
que quan ho he escrit.
Però fa uns anys, sis, concretament, vas escriure Temps Afegit.
Sí.
I Temps Afegit també era una cosa semblant.
Home, és lògic.
Era dir, l'edat mitjana de la longevitat dels ciutadans d'aquest país és de 75 anys. I en tinc una mica més, Temps Afegit, com el futbol.
Però veu, fins i tot el títol de Temps Afegit, d'aquest punt d'ironia, que a mi em surt discretament quan escric seriosament, perquè era la cosa de futbol, doncs mira, estic en Temps Afegit, en comptes de dir, jo veig passar el temps amb totes les seves nafres i els amenaces, d'això, i això no sóc gens així, m'estimo més la brometa.
I afortunadament, perquè moltes vegades es confon l'escriptor seriós amb l'escriptor transcendent, i en canvi aquell que fa una mica de brometa es diu, no, això no és el que toca, desitgem de l'escriptor que pateixi, que estigui constantment amargat.
Això em sap greu, que hi hagi gent així, perquè no s'ho mereixen. No s'ho mereixen els llibres ni els lectors. Mira, això és molt democràtic, això dels llibres. A mi m'agrada molt, perquè tu publiques un llibre i al mateix temps 10 companys meus també poden publicar el seu llibre. I el lector que triï, faci el que vulgui, no és com el teatre, que ocupes un escenari i mentre aquell escenari està ocupat, el teu col·lega dramaturg no pot estrenar. No, aquí els escriptors de llibres es poden estrenar tots a l'hora i quan vulgui, ja decidirà el lector, no? I això, si ho veus clar, evites de donar-te una excessiva importància i exerceixes l'ofici amb una mica més de naturalitat, no? I ara em toca escriure això. No sé si és el millor que he fet o no serà el millor que he fet, però és igual. L'ofici és escriure.
Aquest cap de setmana he tingut... Mira, m'ha passat una cosa que no m'havia passat des de feia molt temps. Cap dels meus fills era a casa. I vam dir amb la meva dona, què fem? On anem? Diu, caram, a casa. Era el millor moment de ser-hi. I aleshores vaig reflexionar sobre un parell de coses. Reflexionar és una paraula excessiva. Però pensava en Orwell i en Huxley, que són dos personatges que en el segle XX doncs, ens van dir com seria el temps. Orwell tenia molta por que hi hagués gent que acabés amb els llibres, que els prohibís. I Huxley era una persona que encara pensava una mica més enllà. Diu, jo no tinc por de que es prohibeixin els llibres, sinó de que no calgui prohibir-los perquè ningú ni tindrà interès en llegir-los. Cap on anem? Cap a la idea de que prohibirem els llibres o que potser hi haurà cada dia menys persones que vulguin llegir llibres?
El meu plantejament és el que va fer un amic meu, una parella que són lectora, i els nens, tenia dos fills, no estaven gens interessats en la lectura i no van fer. I un dia els van dir, mira, no has fet això bé, eh? Doncs això se t'ha de castigar. Aquesta nit no podràs llegir cap llibre. I el nano es va quedar tot sobtat. I el dia següent va anar fent i se li va ficant dins, em prohibeixen llegir. Doncs això deu ser bo. Entens? Això és autèntic. Esclar, prohibir-te desencadena un moviment al contrari. Potser donem massa facilitats a llegir que a l'escola, i llavors als 15 anys, als 16 anys, als 18, la gent diu, bueno, ja ha passat l'assignatura, no? No, això és una cosa vital. I jo tinc la sort que trobo nois de 18 anys i avis de 80 que em venen amb el llibre. En aquests de 18 anys no els hi ha passat encara això. Poden ser per mil raons, per familiars, etc. Vaja, jo crec que sí, per llegir un llibre s'hagués de portar un mallot groc, una gorra amb unes inicials blaves i no sé què. S'hagués disfressat de ciclista, per entendre's, o d'esquiador, molta més gent llegiria.
Llegiria, perquè se les veuria de lluny.
I si és...
Aquell és un lector.
I si exacte, i si hagués, i així per esquiar s'hagués d'anar amb vestit de carrer, t'asseguro que l'esquí rebaixaria.
Em preguntava això perquè en un moment determinat vas i ens fas una llatinada, Aben suafat a libelli.
Sí, però és molt coneguda aquesta.
Sí, doncs bé, diu, la sort dels llibres depèn de l'esperit del lector. Clar, l'esperit del lector va com va. I la gent sempre s'està queixant, el dematí, de vegades a la ràdio es diuen, és que tinc molta feina, estic molt estressat, no tinc temps per llegir, però en canvi hi ha molts temps per altres coses. Aquest esperit del lector potser és el previ a la lectura, no?
Sí, en primer lloc, no és obligatori llegir.
Això és veritat.
Això, comencem. Els escriptors són els primers que hauríem d'entendre que no és obligatori llegir, i molt menys llegir un llibre nostre. O sigui, i si parteixes d'aquí, l'ofici el fas amb més serenitat i amb més tranquil·litat, no? Clar, no tothom ha d'estar pendent del que fem, però, perdona, això dic que aquest llibre també té relació amb altres oficis. No tothom ha d'estar pendent de si hem fregat o hem fregat bé un terra de casa, amb una dona que faci feines. Pot passar inadvertit. Jo sempre em meravello perquè la gent ha de mantenir, després de tants anys, l'atenció per l'últim llibre que surt de les Pinars. Però altres ni l'han començat a llegir, les Pinars. I això depèn de l'esperit de lector que em deies tu. Home, sí, perquè un llibre mateix és llegit de mil maneres diferents per mil persones. L'escriptor ha escrit un text, però allò no està fossilitzat. Allò està a disposició de que el lector, o sigui, tots, l'interpretin a la seva manera, els agradi més o menys. És a dir, conèixer que el teu ofici porta inevitablement una dosi de fracàs, que hi haurà gent que no els agradarà,
i tant, ja.
És la primera mesura per estar tranquil escrivint. Tu saps que hi haurà, que aquest últim llibre serà el millor que he escrit mai per, no sé, per 75%, ara invento xifres, de persones, serà un bon llibre per un 14%, no, el 75% primer he fallat. Després serà un llibre, què vols que et digui, és un llibre dels Pinars més, per un 14%, i serà per un 7% un dels pitjors llibres que he escrit mai. I això, escrigui el llibre que escrigui. Quan ho veus clar, la supèrbia se te'n va, l'esperit del lector és el que està manant després d'haver-ho escrit allò que tu has escrit abans, sense tenir en compte el lector.
Ja n'hem parlat moltes vegades i sempre el mateix. Primer es mira i després escriu. Hi ha persones, escriptors, que primer el que fan és escriure, emmirallar-se en la seva pròpia prosa, dir, oh, que boc que sóc. Però si no hi ha res a mirar, la cosa no funciona. Una de les coses que sempre, allò que no vols que et diguin mestre, però que a mi em sembla que ajuda no únicament a escriure, sinó a viure, és dir, tu seu-te en un lloc que el món es posarà en moviment per tu. Fixa-t'hi. I efectivament, és un regal de la vida. I tu t'asseus en un banc, a qualsevol lloc, no? No hi ha ningú. I de sobte comencen a passar coses, a sentir-se coses. Que algú se t'acosta i et pregunta qualsevol bajanada, però que serveix per, sí, perquè la cosa funcioni.
Això té un equivalent avui amb els mòbils. Jo que vaig molt pel carrer, les sorpreses són constants. És per fer-ne un llibre, això. Un dia vaig sentir un que deia...
En les converses.
Això no m'ho pots fer! Però cridant, eh? Jo em giro i és que estava parlant amb el mòbil. Pensava que era jo que no el podia fer. I avui mateix me n'ha passat una molt maca, que diu, per exemple, saps que fas més goig que mai?
Això per telèfon.
Per telèfon. I jo estava al meu costat i dic, a veure aquest, per què pretén? A qui ho diu, això?
A qui ho diu?
Bé, per això el que dius tu.
No són...
Tu t'atures a observar i el món es posa a funcionar.
Aquest és un ofici. L'altre ofici és, de vegades, la gent que es va mirant al mirall per allò, per anar-se maquillant i preguntar-se permanentment, estimat mirall, hi ha algú més guapo que jo en aquest reialme, que és una mica el que feia la madrastra de la Blanca Neus?
Sí, però mira, també hi ha de ser, hi ha d'haver tot en el món. Per això dic el meu ofici, no dic el nostre ofici.
Això també és veritat.
Ni l'ofici d'escriptor, fixa't en genèric, em semblaria presumptuós. Jo parlo del meu ofici, com jo visc el meu ofici, i que no me'n queixo dels resultats que em dona, i agraeixo als lectors, com tu deies, la llarga de dedicatòria, doncs està dedicat a molta gent, que són conceptes generals que estan al voltant de la vida de l'escriptor, que són l'editor, el públic, el lector, la màquina d'escriure. Em penso que aquesta diversitat de visió de les coses és sana. És sana. I com més ample sigui, com tu dius, aturant-te, mirar, el que sigui, millor.
Dius en algun moment, diu, el llibre, deixem-lo. Vull dir, l'autor no ha de parlar després del llibre. El llibre ja ho ha dit tot.
Sí.
Ara, abans d'arribar que el llibre ja ho ha dit tot, veient la teva mecànica d'escriptura, vol dir que tu el corregeixes molt. En realitat, ens dones un llibre absolutament polit i brunyit.
Gens. No? Tu no em coneixes, ja ho saps. Jo no sé corregir. Aquests textos...
Com a mínim, encara que sigui parlava per l'Olivetti 46, de tant en tant has de posar alguna frase que no t'agrada i substituir-la.
No. Va, senzillament, poc, eh? Si veiessis els meus originals, aquest llibre, pàgina sencera, sense ni una correcció. Escrit directament, directament. Sense borrador, ni pensar que diré, no. Escrit directament. Començament a final. I si alguna vegada se'm repeteix una paraula, home, si fa tres ratlles amunt, tu ja havies dit... Important, no pots dir-ho ara, tornar-ho a dir. Llavors me n'adono, i amb un bolígraf, ratllo això, s'ha acabat. És menys ràpid, senzill, ràpid, no pot ser només. Naturalment, tinc la sort que els editors i el diari m'accepten un original entregat amb aquestes condicions, no? Però per mi és facilíssim, és comodíssim.
Clar, quan tu abans has dit... coqueteja una mica amb la idea de la mort, perquè tots ens hem de morir al capdavant. Fas ironia, no?, amb tot això. Però prèviament a la mort et podria passar alguna cosa. Podria passar que tu estiguessis escrivint i diguessis, avui això no em surt. Avui començo a perdre facultats. Què passaria amb les hores? Deixaries d'escriure? El teu ofici diries, ara em jubilo definitivament?
Per l'experiència que tinc d'altres casos, si un és escriptor, les últimes coses que perd de lucidesa és continuar escrivint. Gent que està en un estat molt decadent i molt malament, encara sap lligar unes frases, sap dir unes coses i escriure un article, escriure un text, no dic potser un llibre sencer, però sí. Per tant, el que em planteges tu és realment un poc agradable, eh?
No, jo sé.
No. Escolta, no m'ho esperava de tu, Joan.
Clar que t'ho esperava.
No m'ho esperava. Sí. Però és important, però és que no m'ho puc imaginar. És a dir, per mi, viure... i pensar i escriure són el mateix en tres fases que surten fora, no? Però és el mateix. Viure és pensar i és escriure. Per mi tot això és igual. És clar, podria donar rodes, si visc, deixo de pensar i deixo d'escriure, evidentment.
No, naturalment.
Però Vaja, jo tinc l'esperança que em defensaria, encara que fos bastant empipador, perquè m'estimo més no donar-me'n, que m'estic morint.
No únicament, per suposar que no, no únicament això, jo sí que he pensat en això, que dius, no m'ho esperava de tu, jo m'ho espero de mi. I també m'espero, dic, sempre podríem trobar feina com a pianistes en un cafè d'aquests.
Home,
així.
Això tu que en saps.
Jo tocaria el piano i tu cantaries.
Anem home, posar... mentre pogués, canto bastant, encara.
No n'estic segur.
Home, i una mica millor, que és divertit el que et diré, i una mica millor que quan era jove, perquè amb els anys s'aprèn. El Lluís Drac li va dir una vegada al Leo Ferrer, jo era davant, jo era gran el Leo Ferrer, dic, com hauria de fer-ho per cantar també com vostè? Diu, quan facis més anys, quan tinguis més edat, cantaràs millor. Perquè hi ha una cosa que és l'experiència, la maduresa, el que has viscut, que passa a través de la veu en la cançó, o que passa a través de les paraules quan escrius un llibre, no? Clar, és llibres que només es poden escriure potser quan has viscut molt aquell tema. Llavors els escrius millor que si jo hagués fet un llibre del meu ofici potser fa 15 anys, no?
Escolta, m'encantaria fer un disc que es digués l'altre ofici nostre, i jo tocar el piano i tu cantar.
Home.
I això seria un èxit. El que passa és que ens el trobaríem al top manta. I no guanyaríem ni un duro.
Ja m'agradaria, eh?
Sí. No. Un espinàs cantat i interpretant, per exemple, cançons com la que tu has triat. Ja vas venir una vegada i vas triar aquesta cançó.
No, mira, és veus, la... sóc un home de conviccions.
És la cançó aquesta famosa de Casablanca. I no únicament això, sinó que se la vas cantar així, a capella, com sona.
Sí.
Aquella d'un petó només és un petó.
Sí, sí. Vols que mig ho canti també ara o no?
Mira, no. No, mai no està malament. És només per comprovar si efectivament cada dia cantes
però
millor.
Però després sonarà la millor, no?
Després sonarà la
no,
bona, sí.
Avui no millor perquè sóc tímid i no em veig en cor de fer una exhibició.
Tampoc hi ha ningú,
però, vaja,
eh?
No, l'important és saber què diu. Pels que ens escolten, que sàpiga què diu aquesta cançó i per què m'agrada.
Per què?
Que diu, recorda sempre això. Un petó és només un petó. Un sospir és un sospir. Allò que és important només dura un instant.
Per nosaltres, la teva vida i el teu ofici ens ha durat molt temps i ens durarà molt temps. Josep Maria Espinàs, gràcies, com sempre, per el que escrius i per venir aquí a explicar-ho, no després del llibre, perquè el llibre s'explica sol, com molt bé has explicat aquí. Casablanca.
Una satisfacció absoluta.
No és el principi d'una bonica amistat, és la continuació d'una bonica amistat.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. as time goes by.